Molins de Rei al dia. Resum de la setmana amb Sílvia Artés.
Bon dia, avui en parlem de la residència de gent gran de la vila. Aquesta setmana hem conegut les 5 opcions que hi ha ara mateix sobre la taula. Les va avançar l'alcalde i avui el portaveu d'Ara Molins ha dit quina és la seva opció. Ara els diferents grups han de treballar-ho i d'aquí a uns dies tornaran a trobar-se tots per acabar de consensuar-ho. També repassem els pressupostos joves, pressupostos participatius, que estan oberts perquè es presentin projectes, i avui també continuem parlant dels Premis de la Ràdio. Hem parlat amb Paula Artés, guanyadora del Premi Cultura. A més d'aquests temes nous, doncs repassem altres temes polítics de la setmana i algunes de les propostes del cap de setmana, com la concentració que hi ha per reclamar millores a Renfe, demà a l'estació, la presentació del col·lectiu Paliactius, la jornada sobre la cacera de bruixes, la proposta del Cineclub i altres d'activitats del cap de setmana, a més de posar-nos al dia també de l'actualitat esportiva del Club Futbol Sala Molins 99, del Molins Rei Club de Futbol, del Club Natació, els equips de waterpolo i del Club d'Handbol. Aquests són els continguts informatius d'avui, divendres 21 de març. Comencem. Comencem, com sempre, amb el temps i com estem fent darrerament, parlant d'un dia gris, ennuvolat, ha plogut aquesta nit. Ara mateix no està plovent, però tenim uns 15-16 graus de temperatura a l'exterior de la ràdio, no fa fred, però sí que continua aquesta humitat i aquest cel tapat. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens diu què ha de passar avui i el cap de setmana, doncs, com es presenta. Bon dia, Jordi.
Hola, Sílvia, bon dia. Hem començat la jornada d'avui amb precipitacions, tot i que de cara a aquesta tarda s'han d'anar obrint clarianes. De tota manera, no tinguem el paraigua gaire lluny perquè, tot i les clarianes que s'obrin, els ruixats encara es podrien repetir de cara a la tarda, però ja amb obertura de moltes més estones de sol. I demà serà un dia insegur, un dia amb una mica de tot, perquè estones lluirà el sol, estones el cel es taparà, més clarianes que no pas avui, però també hi ha el risc que demà hi hagi algun ruixat, alguna precipitació. De fet, serà sobretot la meitat nord de Catalunya la que es podrà veure afectada per més pluges, i nosaltres estem aquí una miqueta al límit, per tant, no descartaríem tampoc demà algun ruixat dispers. I el mateix passarà de cara a diumenge, amb clarianes, però sobretot a la meitat nord, altra vegada, risc elevat de ruixats i de precipitacions. Les temperatures es mantenen estables de cara a demà i baixaran una mica més, amb més fred, a partir de diumenge. I la setmana que ve no acabarà de fer net i haurem de continuar parlant de temps insegur i inestable.
Gràcies, Jordi. Pel que fa a la mobilitat, sembla, de moment, pel que s'informa des del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, que avui hi ha normalitat, excepcionalment normalitat, a l'àrea de Barcelona. I la farmàcia de guàrdia avui és la Lozano, del carrer Verdaguer 68. Comencem parlant de la residència. Hi ha hagut reunió de tots els grups municipals. L'alcalde ja ens avançava les 5 opcions que té l'Ajuntament sobre la taula. La primera és l'escenari inicial, que ja s'havia dit, fer un concurs públic per fer l'obra i el servei, una concessió de 40 anys a una empresa privada, però aquest, en principi, tot i que està com a una opció, es descartaria perquè s'ha vist que no és viable per l'Ajuntament econòmicament, i també hi ha informes externs que diuen que no és viable econòmicament per la gestió perquè això ho assumeixi una empresa privada. Una altra opció seria un escenari mixte, fer un concurs per obra i gestió de 40 anys, i l'Ajuntament hi ha de posar 40 milions d'euros a la inversió. L'altra opció és idèntica a aquesta, però en lloc de concessió a 40 anys, a 20 anys, també amb els 4 milions de l'Ajuntament, i encara queda dues opcions més que resumeix l'alcalde, ens ho avançava ahir el mateix alcalde Xavi Paz.
Dos models, clar, és evidentment els que havíem volgut evitar, però que estàvem obligats a estudiar. El primer, que directament dissociar el que és l'obra de la gestió. I això què vol dir? Un primer escenari en el que l'Ajuntament construeix directament la residència, per tant, ha de fer front a una inversió de 13 milions d'euros, on hi ha una subvenció de 2,3 milions d'euros, i un cinquè escenari en el que realment mirar si en aquest cas és viable emprendre algun camí jurídic que el que faci és aquesta via, però estalviant-nos a l'IVA.
Justament en aquesta última via, aquesta última opció, avui el portaveu d'Ara Molins, Ramon Sánchez, deia que aquesta última cinquena proposta la van fer justament ells en el marc d'aquesta reunió per parlar de la residència.
Nosaltres, des d'Ara Molins, vam posar una altra opció més sobre la taula, que li vaig comentar jo mateix a l'alcalde i que va dir que l'estudiarien i que sembla ser que és possiblement l'opció que pren més números de que s'acabi adjudicant. No? La nostra opció era, s'ha d'estudiar bé, però aquí hi ha una part de la construcció que repercuteix un IVA. Dic, i aquest IVA hauríem de veure com el podem recuperar. Dic, l'Ajuntament paga IVA i no liquida IVA. Dic, però tenim l'empresa pública, que a través d'aquí l'empresa pública sí que podem recuperar aquest IVA.
Un IVA que suposaria 1,4 milions d'euros si se l'estalviessin o se'ls hi pogués retornar. També, per altra banda, hi ha pendent la subvenció que ha atorgat la Unió Europea per aquest projecte de 2,3 milions d'euros, però que està condicionada a que la residència estigui feta el desembre del 26 i s'ha de veure si es pot mantenir tot i no arribar a aquesta data. A banda de la residència, també tenim una informació que ens ha arribat aquest matí. Sembla que ahir al matí hi va haver un accident laboral aquí a Molins de Rei, cap a 3:15 del migdia. L'accident va passar a l'avinguda Mancomunitat número 24 i va ocórrer en un bloc de pisos en construcció a les Guardioles. La víctima és un home de 41 anys, el ferit és un home de 41 anys, que va caure d'una alçada de 4 plantes i va ser traslladat a l'hospital en estat crític. És una informació confirmada pels Mossos d'Esquadra. Els bombers expliquen que hi van intervenir amb una dotació. Quan van arribar al lloc de l'accident laboral també hi havia dotacions de la policia i del servei d'emergències mèdiques, que ja estava atenent el ferit amb politraumatisme i que es va haver de traslladar a Bellvitge amb ambulància, com dèiem, amb estat crític. Hem intentat saber aquest matí quina és l'evolució del ferit, com està i quina va ser la causa de l'accident, però de moment no tenim resposta de l'estat de salut. I, per altra banda, els Mossos expliquen que han obert un expedient per accident laboral i serà el Departament de Treball qui obri una investigació per saber quina va ser la causa de l'accident. Oberta la convocatòria dels pressupostos participatius per a joves amb una partida de 12.000 euros pels projectes guanyadors. Les propostes es poden presentar fins al 6 d'abril a través de la plataforma digital de l'Ajuntament per participar-hi, que l'està empadronat a la vila i tenir entre 14 i 30 anys. Les accions que es proposin han de ser relacionades amb l'oci alternatiu, la cultura i la creació i l'emancipació. Es dividiran en 6 categories en funció de la temàtica i del grup d'edat. Un cop acabat el període per presentar les propostes, la Comissió del Pla Local de Joventut es reuneix per valorar els projectes presentats i confirmar si compleixen les bases. I el 10 d'abril es fa una assemblea oberta on s'han de defensar els projectes. La regidora de Joventut, Ainhoa García, explica el canvi que han introduït aquest any a partir de la demanda dels joves, que explicaven que no tenien prou temps per desenvolupar els projectes.
La gran variació que hem tingut aquest any respecte als anys anteriors és que a la reunió de valoració que vam fer l'any passat, una de les coses que ens van dir els joves era que tenien com poc temps per desenvolupar els projectes, perquè normalment tenien des del mes d'abril, que és quan decidim els projectes, fins al mes de desembre, que és, diguéssim, quan tancàvem l'any. Aleshores, aquest any això ho hem canviat per desenvolupar aquests projectes que es presentin i que guanyin aquest 2025, tindran fins l'inici de l'edició del 2026, és a dir, fins al març de l'any que ve, un any natural.
Sí, destinaran, com dèiem, 12.000 euros. Si l'import de tots els projectes proposats no supera aquesta xifra, no caldrà fer votacions, es podran tirar tots endavant, però en cas contrari s'haurà de votar per escollir les propostes guanyadores. Esquerra Republicana ha qüestionat el cost de la Setmana de Poesia a les Cases. El regidor Ricard Vinyets ha dit a la ràdio que no critica el contingut i l'aposta per actes culturals de qualitat com aquest, però sí considera que la despesa de 30.000 euros per 7 actes podria ser més reduïda si es prescindís d'elements superflus, com per exemple la quantitat de material gràfic que s'ha imprès. Creu que es podrien reduir els costos eliminant aquests elements. També ha dit que l'activitat neix d'una iniciativa privada i pensa que es podria fer des dels propis recursos de l'Ajuntament i així eliminar part de la despesa. Ricard Vinyets ha explicat per què qüestiona el cost de la Setmana de Poesia a les Cases.
No estic criticant la Setmana de la Poesia. És una aposta de qualitat i és un producte que crec que hem de tindre i és un luxe tindre això. El que jo estic dient és aquests 30.000 euros que estem invertint, hi ha molta part d'aquest cost que crec que és superflua, en el sentit de que podríem fer el mateix producte amb la mateixa qualitat reduint importantment aquest cost. Llavors, què vull dir? És molt fàcil. Digueu-me quina exposició heu vist al Molí que tingui penjades a la façana 4 lones. Normalment es penja una lona. Per què en fem 4? És un tipus d'acte que cada acte donen algun llibret, alguna cosa, de manera totalment gratuïta. Digueu-me quina o quina altra cosa de Molins de Rei es genera tanta documentació gratuïta com això. S'han fet hasta postals que es donen gratuïtament.
I a banda d'aquesta qüestió de la Setmana de Poesia a les Cases que han criticat des d'Esquerra Republicana pel seu cost, també aquesta setmana Hem sabut que l'Ajuntament millorarà les pistes de petanca del barri del Canal. És una demanda que fa temps als seus usuaris. Millorar la il·luminació, que ja s'ha fet, tenir una caseta i lavabos propis, perquè de moment han de fer servir els de l'Associació de Veïns, que ja té un volum gran de gent, important de gent, amb els cursos i tallers que fan a les tardes, i això genera doncs una situació que no és còmoda per ningú. Doncs aquesta setmana, Lucas Ferro, portaveu de Molins en Comú Podem i regidor del Govern, ha explicat que es milloraran les pistes on estan ara mateix ubicades, un cop s'ha descartat el trasllat.
Vam plantejar que no veiem el trasllat al Parc del Llobregat, perquè a l'haver traslladat allà la Festa Major, doncs enteníem que podia ser problemàtic posar-hi els camps de petanca, no només per l'espai, sinó perquè és probablement els hauríem d'estar reposant cada cop que féssim la Festa Major, perquè no estan preparats, perquè hi hagi tanta gent a sobre, hi hagi tant moviment de terra, i que per tant el que faríem és readequar l'espai on ara estan, i estem en estudi de poder instal·lar una caseta, que és el que ens demanen. Ells ens van demanar sobretot millora de la il·luminació, que això ja ho vam fer, i sobretot amb el que ells més els preocupava és que no tenien un espai de caseta i sobretot de lavabos, i per tant tot això i el ballat de la zona ho intentarem fer i encabir tot en el lloc actual.
Just d'aquí una setmana lliurarem els Premis Ràdio Molins de Rei. Ja hem parlat amb els tres candidats a Premi Trajectòria, Genoveva Català, Montserrat Torant i Abdoulai Fall. Les votacions continuen obertes fins dijous de la setmana que ve. I també hem començat a parlar ja amb la resta de premiats que ha triat, premiats ja escollits directament per un jurat. Avui ho hem fet amb Pau Lartés, Premi Cultura. Ella és fotògrafa, que ha fet dos projectes fotogràfics, bé, més de dos, però el jurat ha valorat els dos inicials, projectes fotogràfics de recerca. El primer era per mostrar els espais de poder i control de l'Estat sobre els ciutadans a través de les casernes de la Guàrdia Civil, del port i de l'aeroport, i l'altre projecte que es coneixia fins ara és el de la plataforma El Castor, on aprofundeix sobre els abusos dels grans poders, les coaccions i les decisions polítiques que impacten sobre la societat, l'economia i el medi ambient. L'últim projecte que ens ha explicat avui és el d'un estat que ha fet d'un mes a Guatemala, on ha fet investigació sobre una central hidroelèctrica que hi explica com ha deixat aquesta infraestructura la situació als pobles indígenes de Guatemala. El primer projecte del que va fer també un fotollibre és el de Cuerpos y Fuerzas. Recorda com va anar per aconseguir entrar en aquests espais i com la veien els membres de la Guàrdia Civil i la policia. Paula Artés.
Per ells havia sigut com una sorpresa que algú, clar, jo hablo en castellano i se'm nota una mica el català, llavors, clar, algú, ells m'ho deien, algú tan jove, català, natal, interessat amb nosaltres, per ells era molt raro. Mai havien tingut una sol·licitud d'aquest tipus. Llavors, ells no sabien com tramitar-ho, tampoc. Ho havien de demanar a Madrid, al final vaig topar amb uns guàrdies civils que em van ajudar molt i van com saltar, no saltar-se aquest pas, però va ser com, bueno, com que només serà aquí a Catalunya, potser no cal. Bueno, van anar, i clar, ho van anar brincant ells també com bonament podien, perquè no tenien com un protocol establert, jo crec, de permisos.
I el Premi Innovació és per Lluís Fises, de Can Fises, que és la quarta generació de pagesos de la família. Ell va prendre el relleu al capdavant doncs, de la finca de Can Fises, com va morir el seu avi Lluís Fises, ara fa 21 anys, i quan va prendre el relleu va començar a fer cultiu ecològic. A més, venen productes a diferents establiments de restauració i a la parada que tenen fa 46 anys al Mercat de la Concepció de Barcelona. Cultiven més de 60 productes a temporada i a l'aire lliure. I com a innovació han començat en període de proves aquest febrer treballar amb la llana com a encoixinat per cobrir els seus cultius i donant alhora una sortida a aquest producte que fins ara no en tenia massa de sortida. Lluís Fises ens ha explicat les virtuts d'aquesta prova de l'encoixinat fet amb llana.
El sol necessita estar protegint, i quan està protegit, amb els encoixinats, que fem a vegades encoixinats de nosaltres plàstic biodegradable, hem fet encoixinats de restos de poda, i aquest últim amb restos de llana, que la llana a l'hivern no deixa que baixi tant la temperatura, a l'estiu, que també ara volem fer assajos a l'estiu amb carxofa i tomaquera, a refredarar el sol, ens aguanta la humitat, quan plou tota aquesta llana absorbeix l'aigua, sí que hi ha una part després de sobre que sí que s'evaporarà, i l'altra part que anirà caient a poc el cultiu i haurem d'anar regant menys.
Doncs ell, Lluís Fisas, és Premi Innovació. I el Premi Valors és per Enreda't per la Discapacitat, una associació formada inicialment per famílies amb fills amb diversitat funcional. Es creava el 2018 amb l'objectiu de visibilitar la seva realitat i aconseguir la seva participació efectiva en la vida quotidiana. Una entitat que ha anat creixent i s'ha anat incorporant més gent a títol individual amb altres situacions o altres diversitats que fa que ara siguin més plurals i que tinguin una mirada més àmplia. Núria Gómez és la presidenta d'Enreda't i ens ha explicat els objectius que tenien i com ha anat creixent el grup.
El primer que volíem era com donar suport a les famílies. Hi ha un diagnòstic, què ens passa, però perquè era la realitat que teníem en aquell moment. Després, el fet d'anar creixent també ens feia veure que, doncs això, a part, l'administració teníem que tindre molt clar que havíem d'impulsar no, polítiques i que la mirada de l'administració, en aquest cas la més propera que era l'Ajuntament, fos de fer que les activitats o les coses que es fessin tinguessin aquesta mirada d'incloure tothom. Clar, ara ens han anat sortint molts més projectes i llavors ara el tema de l'accessibilitat, el tema dels joves, perquè els joves ens apreten molt.
Doncs és Núria Gómez, presidenta d'Enreda't, guanyadors del Premi Valors. La setmana que ve parlarem amb la resta de premiats i just d'aquí una setmana, divendres que ve, al Teatre del Foment farem l'acte de lliurament de premis i també es donarà a conèixer el nom de la persona guanyadora del Premi Trajectòria. La gala a 8:45 del vespre al Foment amb entrada lliure i recordeu que les votacions a la pàgina web dels premis, a l'aplicació Som Molins i trucant a la ràdio encara estan obertes fins dijous de la setmana que ve. Demà hi ha convocada una concentració a l'estació per demanar un servei ferroviari digne. S'han convocat concentracions en 9 poblacions, a Tarragona, Lleida, Valls, Tortosa, Segur de Calafell, Cardedeu, Figueres, La Garriga i Molins de Rei. La convocatòria és a les 12 del migdia, a la plaça de l'estació, i un cop allà aniran fins a la plaça de l'Ajuntament per fer una nova concentració. Entre els convocants hi ha diverses associacions d'usuaris de la comarca, la plataforma d'usuaris del transport públic, sindicats, la Federació d'Associacions de Veïns i també partits polítics que consideren que el sistema està sobrecarregat, hi ha trens insuficients, infraestructures obsoletes o en mal estat, diuen que els horaris no cobreixen les necessitats dels usuaris i que, a més, a sobre hi ha retards constants, avaries, cancel·lacions i manca d'informació. Aquí a la vila és una de les poblacions triades per fer la concentració per la situació que es viu també des de fa 5 anys amb les obres de l'estació que no acaben d'arrencar o de patir aturades constants, ara des de fa mesos ja també aturades. El molinenc Lluís Carrasco, de la plataforma d'usuaris del transport públic de Baix Llobregat, destacava algunes de les solucions que apunten ells per millorar la situació.
A més de parlar dels traspassos, es parli de les inversions que cal fer. Que tinguin inversions suficients perquè la xarxa de Rodalies funcioni correctament. No? Un altre aspecte també és que no només cal invertir diners i fer obra nova, sinó cal mantenir-la. Aquest és un dels problemes greus que té la xarxa. Hi ha manca de manteniment. I ho podem veure en moltes coses, no? Amb els sistemes d'informació, els trens no informen a l'hora que arriben, les pantalles digitals no tenen res a veure amb el que està passant en la realitat. A vegades tenen que intervenir els maquinistes i dir alguna cosa sobre els trens.
Bé, doncs demà a les 12 del migdia, convocatòria a la plaça de l'estació. I també demà hi ha una jornada solidària per impulsar l'associació Paliactius. És un projecte que ha creat gent que ha viscut de prop la pèrdua i els processos de cures paliatives. I organitzen aquesta jornada demà també a partir de les 12 per recollir fons per constituir oficialment l'associació i finançar projectes amb l'Institut Català d'Oncologia. Organitzen jornada solidària amb activitats culturals, música, activitats de sensibilització i tot el que vulgueu trobar-hi demà durant tot el dia. Joan Jarque, membre i impulsor de l'associació, ens ha explicat què és Paliactius.
Paliactius és un col·lectiu de gent de Molins, de Girona, Corbera i de Reus, que ha viscut la pèrdua de prop i que vol transformar el dol en acció. Volem crear una associació que pugui recolzar l'acompanyament fins al final de la vida, que sovint passa desapercebut i creiem que ningú ha d'estar sol en aquest procés. Aquest és el que ens mou.
Doncs demà a la 13, a partir de 11:45, obertura de portes, a les 12 vermut musical, també s'aprofitarà després per presentar l'associació. Es passarà el curtmetratge, com sempre, sobre el càncer de mama que ha fet metàstasi en pacients joves. Hi haurà també un espai de tallers per famílies i infants, hi haurà un mural col·laboratiu, a partir de les 3 hi haurà 2 concerts i durant tota la tarda hi haurà música electrònica amb 6 artistes, hi haurà barra de bar amb menjar i begudes. L'entrada és gratuïta pels menors de 12 anys i val 10 euros per la resta perquè es volen recaptar diners per l'associació i per finançar projectes oncològics. I també demà, a la mateixa hora, hi ha una trobada de memòria i restauració sobre la cacera de bruixes. Faran una caminada des de la plaça de l'estació a les 12, just quan hi ha també la concentració per reclamar millores de Rodalies. A les 12, trobada a la plaça de l'estació per anar fins a la plaça de les Bruixes, allà hi haurà cançons, poemes, lectures dramatitzades, dinar de Carmanyola. També s'explicarà l'origen de la plaça de les Bruixes i del jaciment ibèric. Faran aquesta caminada i allà es faran totes aquestes activitats. I a la tarda, al museu, al carrer Pintor Fortuny, hi haurà projecció de documental, xerrada a les 7:15 i també a 8:15. Mariana Chávez, de Molins Feminista, ens explica l'objectiu d'aquesta jornada.
La recuperació històrica de la memòria de les bruixes, com que tenim a persones que estan a diverses entitats, doncs vam proposar aquesta jornada i es va agafar i ho van acceptar superbé. De moment comencem aquesta llavor, a veure si aquesta feina de reivindicar i de recordar la memòria d'aquelles dones que han sigut assassinades, perquè això va ser un feminicidi històric, no? que es pugui continuar treballant amb diferents aspectes.
Doncs la trobada és demà a les 12 a la plaça de l'estació, si voleu anar a la plaça de les Bruixes i passar-hi al matí, si la pluja ho permet. I a la tarda, a partir de les 5, l'activitat es fa a la seu del museu, al carrer Pintor Fortuny 55.
Ma se io avessi 40 anni meno, tu mi sposeresti?
Jo avessi 40 anni di più.
El Cineclub proposa per demà l'última pel·lícula de Paolo Sorrentino, Partenope, una producció italiana estrenada l'any passat, que va ser nominada a la Palma d'Or al Festival de Cannes i al Premi del Jurat de Sant Sebastià, dirigida per Paolo Sorrentino, autor d'altres pel·lícules tan celebrades com La Gran Bellesa o Joventut. És la proposta del Cineclub per demà. Explica la història de la protagonista, Partenope, que neix el 1950 amb la ciutat natal de Sorrentino, Nàpols, que està donant present, omnipresent, de fet, i darrere fons de la història que explica la pel·lícula. Pep Berguedà, del Cineclub, ens explica com planteja la pel·lícula el director.
És una comparació entre la vida de la ciutat i la vida de Partenope, que és una noia que té el nom d'una deessa grega que fa referències a la fundació de la ciutat. I, en realitat, aquest paral·lelisme entre la vida de la ciutat i la vida de la noia és una mica per dir que Nàpols és una ciutat fantàstica, encantadora, però que és difícil viure a Nàpols i és difícil ser feliç a Nàpols. I, d'alguna manera, també és difícil ser feliç quan ets la dona més guapa del món, per dir-ho d'alguna manera, que sembla que ho tinguis tot de cara, però que en realitat les coses després no són tan fàcils.
Doncs la pel·lícula la podreu veure demà a les 7 de la tarda a la Penny. I Molins Comerç ha començat una campanya per visibilitzar la situació del comerç tradicional a la vila, per explicar a través d'històries particulars de 8 comerços la situació en què es troben establiments que fa anys que hi són i que han tingut diferents generacions al capdavant. Alguns d'ells tindran continuïtat, però d'altres tenen un futur més incert si no hi ha relleu generacional. Doncs aquesta setmana n'hem parlat al programa. Elena Artacho, de Molins Comerç, ens explicava què volen aconseguir amb aquesta campanya.
L'objectiu principal és visibilitzar aquestes històries reals, aquestes històries de comerços que han anat passant de generació en generació. Ens hem trobat que hi ha alguns comerços doncs, que no sabem quin és el futur, no? Que han passat doncs, potser d'avis, pares, fills, i tenen doncs, un futur incert. I sí que és veritat que ens hem trobat que molts altres comerços han sapigut o han pogut captivar les generacions futures.
I per visualitzar-ho, cada setmana publiquen a l'Instagram de Molins Comerç un vídeo d'aquestes 8 botigues que s'han mostrat i que es veu la seva trajectòria, la història i la situació actual. Els establiments són les llibreries Amèlia, Arola i Barba, la carnisseria Cal David, el Forn del Pont, la sabateria Montner, drogueria Camp Major i centre Dental Molins. Ja, els matussers han començat la temporada al Poble Sec, on van també tenir la participació dels castellers Vila de Gràcia, els de Cornellà i els anfitrions dels de Poble Sec. Evidentment, l'objectiu de la diada pels matussers era estrenar i consolidar ja des del primer dia els castells de 6 pisos per anar avançant cap a altres fites més importants. Pol Amat és el president de la colla i ens explica com va anar.
Primera diada de la temporada vam sortir amb 3 castells de 6, que és el bàsic, i sobretot el que vam poder fer en una primera diada, això fa molt de goig, que és fer estrenes. Vam estrenar peces en algunes posicions, llavors ja està molt bé que en primera diada puguem fer 3 castells i a part amb estrenes. Llavors molt bon feeling dintre de la colla després de la diada.
La propera actuació serà el 23 de març a Vilafranca del Penedès amb els castellers de Vilafranca. De moment també continuen els assajos en paral·lel tots els dimecres i divendres a les 8 del vespre al Castellòdrom de la Federació Obrera. I demà dissabte hi ha un concert solidari per València, gospel en concret, amb tres cors. Gospel Feelings, de Molins de Rei, també amb cor de gospel, d'Abrera i Etnosons, de Sant Sadurní d'Anoia. Cada cor farà la seva intervenció individual i al final interpretaran tres cançons conjuntes. El concert es farà a Sant Andreu de la Barca, al Teatre Núria Espert, demà a les 6 de la tarda. I els diners que es recullin, 12 euros d'entrada i fila zero a partir de 5 euros, seran pels damnificats de la Dana. Montse Alemany, vocalista de Gospel Feelings, ens explica on es destinaran el fons.
L'Associació de Pares i Mares de les Escoles de Catarroja. Llavors es va optar perquè els diners aniguessin íntegrament a aquesta associació. El que està clar és que tot es volca al començament i després les ajudes puntuals i més esponjoses també s'agraeixen molt. També per això ens ha anat molt bé nosaltres dilatant el temps al concert nostre i no fer-lo corrents, sinó fer-lo doncs, ara, el mes de març. I també el fet de que sigui una associació petita i molt concreta, saps que tot el que es recapti íntegrament aquella associació ho gestionarà i en farà doncs, el servei que necessita per les escoles d'allà.
Doncs el concert és el diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca. L'entrada val 12 euros, la podeu comprar a Intràpolis. També hi ha fila zero a partir dels 5 euros. Parlem dels dos equips sènior del Club Futbol Sala Molins 199. El femení a Primera Catalana ha guanyat 4-1. El Puigcerdà estan a la part alta, però descartant l'ascens, perquè només puja un equip i estan en una temporada d'aprenentatge. El masculí Divisió d'Honor ha guanyat l'últim partit. Ens n'ha parlat Dani Santamaria, president del club.
És la setena victòria consecutiva de l'equip, amb una dinàmica molt i molt positiva. Estem tercers a la classificació ara mateix, pugen dos equips, vull dir que estem allà, serà una lluita molt, molt intensa amb els altres dos equips, i un quart, i hi ha dos places per quatre equips, perquè estem...
Doncs aquest cap de setmana el masculí que va tercer jugarà a casa contra els cinquens, que són el Gràcia. Demà dissabte a les 6 de la tarda al poliesportiu de la Cine. I el femení juga diumenge a les 8 contra les Plugues, que són les terceres. Les de Molins de Rei van cinquenes. I recordem també que el club ha presentat la col·lecció de cromos, amb cromos personalitzats dels jugadors, dels equips i de l'estaf tècnic. Repassem també les últimes jornades de la Lliga dels dos equips sènior del club d'handbol. N'hem parlat aquesta setmana. Resultats desiguals. El masculí Primera Nacional ha perdut els dos últims partits. Continuen en zona de descens, però continuen lluitant. I el femení continuen imbatibles. Només queden 7 jornades per acabar la Lliga i de moment han guanyat tots els partits. David Martínez, president del club, ens parla dels dos sènior.
Tots dos partits els hem perdut un gol. És aquestes dinàmiques de que sempre ens falta aquesta miqueta de sort als últims moments. Hem entrat en aquest bucle d'estar molt a prop, però no hi ha manera. Per fortuna, els equips contraris són rivals directes, tampoc estan puntuant. Per tant, aquella esperança encara femenina. Són 23 victòries consecutives. Han tornat a guanyar aquest camp del Sant Pedó i estem ja a 9 punts de la segona.
El masculí Primera Nacional jugarà fora de casa a la pista del Sant Cugat demà a 7:15 del vespre i el femení juga aquí a casa, poliesportiu municipal, demà a les 4 de la tarda contra els Sants. I ha perdut el primer equip del Molins de Rei Club de Futbol 2-5 contra el Vallirana, estan a Lliga Tercera Catalana i el partit no reflecteix el contingut del partit. Van anar per davant al marcador 2-1, però la primera part va acabar amb empat i a la segona no van estar encertats per aconseguir més gols i el Vallirana va acabar guanyant. L'entrenador Alberto Morales explica com va anar el partit amb una diferència de gols que diu no assegura el nivell de joc del Molins.
L'equip local, l'equip molinenc, tenia moltes baixes per lesió i per sanció i això també va fer que no portés el control del partit com a les últimes setmanes, tot i perdre també alguns partits, però sí que és cert que el resultat final va ser massa avoltat per el que es va poder veure durant el partit. El proper cap de setmana viatgem cap a la penya barcelonista Sant Vicent dels Horts, un partit on hi ha una diferència de 3 punts per sobre l'equip molinenc i anirem a guanyar perquè recuperem jugadors lesionats i jugadors sancionats.
Bé, doncs ara mateix estan en una zona còmoda, tot i aquesta derrota que va ser a casa i a més contra el CUE, però esperen doncs, poder recuperar sensacions, tot i que, com dèiem, continuen a la mateixa posició. I un cop fet aquest repàs del resum de la setmana, només dir-vos que recordeu que avui a 6:15 hi ha una hora del conte a la biblioteca i també destacar la sortida del SEM de Medi Ambient a la zona de Sant Sadurní d'Anoia. Si voleu anar-hi, podeu passar pel SEM avui encara a apuntar-vos i també per fer les inscripcions per la travessada Molins de Rei Montserrat, que es fan només per internet, però si teniu problemes per connectar-vos, ells us ajudaran. I pel que fa al Parc de la Mariona, la Jugateca Ambiental, diumenge al matí, recordeu, a partir de 11:15, podeu anar-hi i fer aquestes activitats en família. En aquest cas, parlaran de les espècies exòtiques i les invasores. Res més per part nostra. Bon cap de setmana. Fins dilluns.
Molins de Rei, la ràdio nostra, 91.2. Parlem de com...